L'Ateneu acull a partir d'aquest divendres l'exposició sobre la revista d'humor crític Por Favor, organitzada pel Memorial Manuel Vázquez Montalbán. El tret de sortida el donarà una xerrada a càrrec del biògraf de l'autor, Josep Vicenç Sabal, a qui podem saludar a aquesta hora. Josep Vicenç, benvingut.
Hola, hola, encantat de saludar-vos.
Dèiem, ets autor de Manuel Vázquez Montalbán, una biografia revisada. Per què aquest matís de revisada?
Bé, perquè es va publicar poc després de la mort, vaig publicar una biografia sobre Manolo Vázquez Montalbán, però clar, es va fer de pressa i corrent i n'hi venen una sèrie d'errors, petites dades i aquestes coses, que després, 10 anys després, amb la editorial Al Revés, n'hem decidit de com reescriure-la. Per això es diu revisada, n'hi ha noves dades i totes aquestes petits detalls que s'havien escapat la primera vegada.
Per tant, una versió millorada, eh? Revisada i millorada.
Sí, sí, sí.
El Manuel Vázquez Montalbán, el Manolo, com tu l'anomenes, és un personatge, podríem dir, i això és inequívoc, que no deixa indiferent, perquè aixeca tantes passions com detractors, podríem dir. Com és això?
Bé, era un intel·lectual compromès, un home compromès amb unes idees, amb uns conceptes, amb una forma de vida, que a més era l'autor de la seva, diguem-ne, dels seus orígens, de la seva classe social. Per tant, clar, això genera tota una sèrie de rancúnies i altres males coses, però també genera passions, no? Gent que se sent reconeguda i gent que llegia la seva columna del País amb una, diguem, una fidelitat gairebé religiosa. Cada dilluns se llegien la columna del País, que era la que a ell li agradava més, perquè arribava molta més gent.
Clar, dèiem que potser una de les seves característiques era que una persona coherent, i potser avui en dia no estem massa acostumats a trobar aquest perfil de gent.
Sí, evidentment, ell era molt fidel a les seves arrels i als seus, la seva manera de veure el món. I a més, un home d'una gran intel·ligència, d'una gran memòria i d'una capacitat de treball que avui en dia ens deixaria realment sorpresos.
Clar, una capacitat de treball que fa que, amb tota la seva història, va fer 110 títols publicats, si no vaig errada.
Sí, sí, una cosa així, sí.
Això és una brutalitat.
Sí, és una persona que escrivia molt ràpid, sobretot pues, per la seva formació periodística. El que ell deia una mica, la literatura de la urgència, no? Uh-huh. Clar, això li va donar un entrenament que, a l'hora d'escriure novel·les, també feia servir el mateix mètode. Clar, se l'ha criticat perquè algunes de les seves novel·les podien haver estat més ben preparades o més ben definides, però era la seva manera de treballar i no crec que si hagués dedicat més temps hagués sortit res millor. Uh-huh. És la seva manera de crear.
Uh-huh. Clar.
I com et dic, també era una persona que dormia 5 o 6 hores i tota la resta era llegir, escriure, donar conferències, i allà on el necessitaven hi era, eh?
Era un monstre de la comunicació.
Sí, sí, sí. Jo que vaig estudiar periodisme ja fa uns quants anys, fèiem servir un llibre d'ell que es deia Informe sobre la informació, que era un dels primers, diguem, estudis de tipus semiològic, que en aquella època era molt modern, de la semiòtica, de tipus social i, diguem, amb una intenció marxista per l'element, sobretot, social.
Mm-hmm. Clar, una cosa molt interessant d'aquesta biografia revisada és que potser visualitza unes vessants que pel gran públic potser són més desconegudes del Manolo, com seria la poètica. També era poeta, Manuel Vázquez Montalbán?
Jo crec, i és una opinió molt personal, després d'haver treballat en l'ofici de l'estudi de la literatura, jo crec que és un dels millors poetes en castellà del segle XX.
Sí o no?
Això que sembla una exageració, realment és un tipus de poeta que és molt difícil de posar en un grup concret. Va ser part dels Novíssimos, però per motius, jo diria que temporals. Crec que com a poeta se l'ha estudiat massa poc i era realment innovador, creatiu, i jo crec que una línia poètica desconeguda. Per això no ha estat tan seguit.
Uh-huh. Quants poemes va arribar a publicar?
Sí, són uns 5 o 6 llibres, més un altre llibre que es va perdre. Jo diria que uns, ara t'ho estic dient així una mica, un càlcul.
A grosso modo.
Pronto, a grosso modo, jo diria que uns 200.
Mare meva. Per tant, clar, haver produït tanta poesia, entenc que això d'alguna manera es devia filtrar la resta de la seva carrera artística.
Sí, evidentment, evidentment. Es podria estudiar el Manolo Poeta i llavors veure la seva biografia des d'aquest punt de vista.
Ostres.
Jo havia dit en castellet deia que 5 o 6 paraules que definien perfectament la poesia de Manolo i que al mateix temps ens donava la seva creativitat literària i fins i tot la seva productivitat periodística.
Mm-hmm. Clar, més enllà, dèiem, parlant de la seva vessant literària, però com a poeta, la seva vessant com a periodista, també hi ha una vessant d'aquest gran escriptor, que és la producció de novel·les històriques, que jo crec que sovint les descuidem per la gran importància que va tenir Carballo en la seva obra i que normalment doncs, sempre el relacionem amb ell, però Montalbán també va escriure grans novel·les històriques.
Sí, evidentment, sí. Jo crec que en Carballo, durant la seva vida, va ser un bon negoci, diguem-ne. No, a més com a escriptor, com a, diguem, personatge literari, és un dels personatges de detectius més convincents de la narrativa espanyola.
I tant, és un referent, tothom el coneix.
Exacte, és un referent. Però al mateix temps va ocultar una miqueta pues, la seva gran narrativa, que era el que ell li feia també una gran il·lusió. No? Té un llibre que és Autobiografia del general Franco, que ja només amb el títol ja estàs flipant.
Ostres.
No? Com estàs jugant amb l'element significatiu, que és realment un dels grans llibres de tipus històric, de revisió històrica i sobretot de creació literària, en l'aspecte que és un escriptor fracassat al que li demanen que escrigui una biografia de Franco. Llavors no pot reprimir crear el contradiscurs, no? Llavors està creant dos textos paral·lels, aquesta invenció sobre la biografia d'en Franco i aquesta és la meva veritat, no? En la qual és una forma punt contra punt, gairebé musical.
Ostres. Per tant, aquesta vessant de novel·la històrica que cal remarcar-la i cal sovint no deixar-nos enlluernar per aquest gran negoci, com deien, que va ser Carballo.
Sí, no? Evidentment, ningú parlaria d'Arthur Conan Doyle si no fos per Sherlock Holmes.
Absolutament
no?
Cert. Absolutament cert. I com neix en Pepe Carballo?
Pepe Carballo, cadascú el veu de maneres diferents. Mira, jo us diré una mena de secret. Ell, parlant amb una sèrie de gent que estan reunits, li dèiem, i com és en Carballo? Si féssim una pel·lícula, qui seria el perfecte Carballo? I ell deia que l'actor americà Harvey Keitel.
No? Ostres!
I tots nosaltres li dèiem, no, si ha de ser bajito i gordo com tu i tal. En conya, li deia. Carballo el que passa que té, que és una gran revolució dins del personatge de detectiu. És aquest detective pícaro, que també en faran l'Eduardo Mendoza, però al mateix temps té una sèrie de característiques pròpies. És la gastronomia, és l'accés, beu i menja com una bèstia, les divisions socials de Barcelona, fer servir Barcelona com a personatge. O sigui, Carballo és realment un negoci, sí, sobretot per Planeta i per Carme Balcells i per en Márquez Montalbán, però al mateix temps és una gran creació. Mira, ara mateix s'estarà fent, aviat es publicarà una mena de recuperació del personatge per un escriptor de novel·la negra tan interessant com és en Carlos Zanón. I això ha passat 4 o 5 vegades, i sempre dins del gènere de lladres i serenos, que diem.
Sí, ha transcendit més enllà d'una època, d'un autor i d'una editorial en concret.
Sí, no, evidentment, i això ho deia en Manuel Vázquez Montalbán, quan tu vas pel carrer i et pregunten, ei, com està Pepe Carballo? Llavors tu dius, uf, aquí realment
ja
la cosa ha transcendit.
Abans d'acomiadar-te, fa 14 anys, malauradament, que en Montalbán va morir, creus que en aquest període de temps se li ha donat el reconeixement que es mereixia?
Jo crec que no. Crec que és un escriptor que aporta unes grans novetats en la seva època. Això que van dir la nova narrativa, que va sortir Javier Marías, Antonio Muñoz Molina... jo crec que ell és una mica més... Com és una mica més gran que ell, era una mica de mestre en alguns aspectes. I això s'ha deixat una mica de banda. Com s'ha deixat de publicar una mica aquestes novel·les històriques que tu en dius, aquesta gran narrativa s'ha deixat anar. Ara mateix s'ha fet una reedició del pianista, a editorial, em sembla que és Càtedra, amb la qual està tornant a reaparèixer, no? Però crec que sí, que ha sigut una mica injust,
Per tant, podríem reclamar des d'aquí, des de les nostres petites zones, una mica més de reconeixement de cara al Manuel.
Sí, jo estaria totalment d'acord. A nivell internacional és bastant reconegut. Itàlia surt tant en tant algun especial a alguns diaris, no? Hi ha una associació internacional d'estudis, Manuel Vázquez Montalbán, que hi ha gent que està a Oslo, altres estan a França, estan a Nova Zelanda, jo estic al Regne Unit. O sigui, té una ressonància internacional molt més forta de lo que... Però clar, nadie es profeta en su tierra.
Anava a dir-te, ningú és profeta a casa seva.
Sí.
Malauradament. Doncs Josep Vicenç Sabal, moltíssimes gràcies avui per atendre els micròfons de Cuat.cat i acostar-nos una mica més a aquesta gran figura de la literatura a casa nostra, com va ser el Manuel Vázquez Montalbán.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé.
Vinga.